el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Benvinguts al Rodamón, i el Rodamón avui comença, doncs com no, amb la sèrie de festes i festetes que podeu gaudir en aquest cap de setmana i la setmana propera. Doncs com no, hem de parlar de la Fira de Sant Narcís. Fira de Sant Narcís a Girona és una de les grans fires, jo diria que juntament amb la de Vic, la Fira de Vic, la comarca d'Osona, és una de les grans fires de Catalunya. Fira de Sant Narcís. Ara ja comença, aquest cap de setmana. El dia gran és el dia 1, el dia de Tots Sants, però encara es perllonga durant aquella setmana després. Doncs, Fira de Sant Narcís, què us puc dir? Trobeu de tot. Des del recinte firal, on podeu tastar les millors meravelles de la gastronomia gironina, les anxoves de l'escala, l'embotit, en fi, els dolços, com no. Després, en el parc de la Devesa, doncs, la fira d'atraccions, una fira d'atraccions fantàstica, i al llarg de tota la ciutat, doncs, les paradetes de moniatos, de castanyes, i una sèrie d'activitats fabuloses, com no. Podeu visitar el Museu del Cinema, que és una meravella, i té jornada de portes obertes. Fira de Sant Narcís a Girona. Si no sou de Girona, si no sou de les comarques del voltant de la capital, no hi aneu el dia 1. No, perquè hi ha una dita que diuen per Tots Sants, tots a Girona. I això ho diuen els de les comarques veïnes, les comarques gironines. Els de Can Fanga, com diuen els de Barcelona, millor que hi anem, doncs, un dissabte, un dia de cada dia que no sigui el dia de la festa. Podrem estar una mica més tranquils, no massa, però una mica més tranquils. Fires i festes a Sant Narcís, a Girona. Què més? Doncs aquest cap de setmana, de fet ja comença el divendres, a Bigues-Riells, a la població de Bigues-Riells, hi ha el Corretapes. El Corretapes, doncs, a qualsevol dels bars o restaurants de la vila, no us trobareu tapes i una beguda a un preu molt raonable, 2,50 €. El Corretapes, això sí, aneu en compte, espatlleu una tapa de l'altra, una beguda de l'altra, no sigui que al sortir us parin els Mossos, us facin bufar una mica i per 10 punts i no multar. Així, Vigues i Riells, el Corretapes. A Sant Boi, sempre hem dit que Terrassa era el niu del jazz a Barcelona, a la comarca de la província de Barcelona. Doncs no, ara Sant Boi, l'Ajuntament de Sant Boi, des d'aquest divendres i fins al darrer divendres del mes de novembre, han encetat unes jornades de jazz. L'Ajuntament de Sant Boi, amb entitats del poble, doncs tots els divendres a la nit, concert de jazz, on pondreu una sèrie d'artistes reconeguts d'aquest gènere i que us portaran, doncs, a sentir música. I ja no Terrassa serà la capital del jazz, sinó que també Sant Boi, en certa manera, doncs també ho portarà bé, això del jazz. Arriba, com no, la castanyada, no? Llocs de castanyes, moniatos. I hi ha molts que diuen, ara ha arribat aquest costum, ha arribat això del Halloween, que ve d'Amèrica i que sempre tenim que copiar els americans. No, 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 doncs aneu equivocats. La festa del Halloween és una festa celta que ve d'Irlanda. Els emigrants irlandesos la van importar als Estats Units, i als Estats Units, que són molt, molt vius pels negocis, van dir, home, aquí hi ha una font de negoci, i la van exportar. Però, de fet, la festa de Halloween és d'origen celta i va començar a Irlanda. A mi què vols que et digui? A mi m'agrada. Jo trobo que la joventut doncs, es disfressa, va trucant de porta en porta amb allò del truc o tracte i recollint cosetes. I després també, com no, després es desplaça a casa seva i segurament que celebra la castanyada. Les castanyes, els moniatos, els parellets, que per cert, com cada any, costen un ull de la cara, sobretot aquells de pinyons, que són els que més m'agraden. A mi m'agraden molt els de pinyons. Doncs aquests, déu-m'hi-do. Si teniu alguna mestressa de casa, alguna tieta, alguna germana, la mare, si la teniu, doncs que sap fer-los, millor que es faci que ser-los. Perquè si us compreu a la botiga, déu-m'hi-do. Així tot es vendran molts. Panellets, castanyes i moniatos. Ah, i ratafia o vi bo. O vi d'aquelles sitges. O la ratafia. Ratafia. Lliga-m'hi amb tot. Ratafia. Vinga, doncs, no parlo més. Hora de posar la portada musical. I com no, la portada musical d'avui té que ser. Ja us la imagineu, eh? Segur que sí. El Michael Jackson i el seu Thriller, que més bo. Ah, abans de posar la portada us vull dir una cosa, que se m'oblidava. Els cementiris s'estan posant, doncs, macos, estan, doncs, posant-se les millors gales, perquè aquests dies tindran moltes visites. Cementiris, el més maco potser aquí a prop és el de Montjuïc, però ja de petits a Barcelona hi ha cementiris molt petits, com el de Sarrià envoltat de blocs de pisos i mig amagat, molt maco. El de Poble Nou té una curiositat. Al Poble Nou hi ha una tomba, que és d'un noi que va morir molt jovenet, que li diuen el Santet. No sé, diuen que si li pregues un favor al Santet, fa miracles. Jo no sé si és cert o no, però la tomba del Santet sempre, encara que no sigui Tots Sants, sempre té flors al seu voltant. I després, com no, el cementiri de Cinera, el cementiri d'Arenys, situat sobre el mar, pràcticament sobre el Mediterrani, i amb unes figures, escultures, els panteons fantàstiques, d'en Llimona, d'en Clarà, i com no, amb un raconet molt humil, la tomba, com van dir l'altre dia, la tomba de Salvador Espriu. Era un home modest, un home senzill, i en la mort també va voler ser senzill. Cementiris, castanyes, panellets, de tot una mica. Doncs vinga, escoltem ara el Michael Jackson amb el seu Thriller. Quina por!
Scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
Thank you.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble del barri de Sants, de Barcelona. Tardor. La tardor arriba i la natura, de verds intensos, canvia el color. També de molts arbres cau les fulles i d'un groc vermell revestiran. Dies de calma i nits tranquil·les, gotes de pluja o sol brillant, s'obren els armaris i la flassada torna a abrigar-nos al nostre llit. Els nens ja tornen cap a l'escola i els grans se'n tornen cap al treball. La tardor arriba amb sons colors i ens omple l'aire d'altres olors. Els racons tornen, arriba tots sants, panellets i castanyes fornejaran. Cauen les fulles molt lentament. La tardor passa i arriba l'hivern. Per al poble de Sants de Barcelona.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart. Recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà d'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
Hola, amics i amigues del Rodamón. Avui, en el nostre tour setmanal, anirem a Barcelona a veure les restes d'una fortificació molt visitada i que es troba als orígens de la ciutat comtal, la muralla romana de Barcelona. Barcelona, com a indiscutible capital de Catalunya, ha tingut una atzarosa història només equiparable a la seva categoria de gran ciutat de l'occident de la Mediterrània. Aquesta vasta història va provocar que des de la seva fundació com a colònia romana l'any 10 abans de Crist, la llavors colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, ubicada dalt del turonet del Mont Tàber, estigués protegida i fortificada en tot el seu perímetre per una potent muralla. Unes muralles d'època romana que, malgrat els mil·lennis transcorreguts i les ampliacions posteriors, són visitables pel públic turista que deambula per l'atapeït centre de la ciutat comtal. La Barcino romana, tot i amagada per totes les construccions de segles posteriors, ocuparia un espai que, grosso modo, podrien restringir entre les actuals Avinguda de la Catedral i Passeig de Colom, per una banda, i entre la Via Laietana i les Rambles, per l'altra. Un relativament petit espai de 13 hectàrees conegut com barri gòtic que permet la visita a peu accedint a la zona amb ferrocarril, metro o bus gràcies a la gran oferta de transports públics que donen servei al centre de Barcelona. Així les coses, la ciutat romana, en forma d'octògon allargat i estructurada per una quadrícula desenvolupada a partir de dos vies principals transversals, el Cardo, que correspondria a l'eix del carrer Ferran Baixada de la Llibreteria, i el Decúmenus, que resseguiria el carrer del Bisbe i el carrer de la ciutat, s'encercla d'un perímetre de potents muralles amb el fòrum representat per l'actual plaça de Sant Jaume com a protagonista central. El fet de trobar-se a mig camí entre Tarraco, Tarragona, i Empòrion, Empúries, i en una ubicació que permetia una comunicació ràpida amb l'interior per les valls del Besòs i el Llobregat, feia de Barquino un lloc estratègic que calia defensar. Aquesta necessitat portà la construcció de la primera muralla tan aviat es va fundar, però durant el segle IV, la muralla de 2 metres de gruix i 8 metres d'alt original va quedar curta davant de les invasions bàrbares i els romans decidiren ampliar-la. Una ampliació que suposa adossar un nou mur format per grans blocs escairats a l'exterior de la muralla antiga, omplint l'espai entre les dues muralles amb formigó, Això donava una amplada que superava els 4 metres, i la construcció de 78 torres, la majoria de base quadrada, amb una separació d'entre 6 i 10 metres tot al llarg dels 1.300 metres de perímetre emmurallat. Tal profusió de torres va fer que Barquino fos anomenada la Coronada, i just és aquesta fortificació la que ha arribat fins a nosaltres. Força restes d'aquest perímetre han anat sortint durant el temps i es poden visitar en una ruta que, sortint de la plaça Nova, on podem trobar les torres circulars de la Porta Pretòria, accés al carrer del Bisbe, passaria pel carrer de la Palla, carrer Banys Nous, carrer d'Avinyó, carrer d'en Gignàs, carrer Regomí, carrer del Correu Vell, plaça dels Traginers, carrer Sostinent Navarro, gens de muralles més extens, plaça de l'Àngel, carrer Tapineria i tornada a l'avinguda de la Catedral. El creixement de Barquino durant l'edat mitjana va fer que aquesta muralla, tot i haver estat diversos cops remuntada, encotillés la ciutat, el que va portar a Jaume I a la construcció d'un nou recinte emmurallat més extens. La muralla romana, d'aquesta forma, queda incorporada a l'entramat urbà i, donada la seva excepcional solidesa, va fer-se servir com a fonaments de nombrosos edificis nobles medievals posteriors. Palau Reial Major, Palau Requesens, Capella de Santa Àgata, Casa de l'Ardiaca... Al segle XIX, l'enderroc de les muralles medievals i modernes i l'obertura de la Via Laietana, si bé van enderrocar parts del mur romà, van deixar al descobert una bona part d'aquesta muralla històrica. Una muralla que, encastada encara entre les parets dels edificis més moderns, reflecteix el llunyà passat que amaguen els carrers i carrerons del Cap i Casal de Catalunya. La curiositat. Per omplir el buit que es trobava entre les dues muralles romanes, no només es va fer servir formigó, sinó que els romans van aprofitar per a llançar-hi tot tipus de runes d'edificis vells. Així les coses, aquest rebliment s'ha convertit per si mateix en un excepcional jaciment, donant sortit gran quantitat de làpides, escultures i elements arquitectònics diversos, fruit del rebuig dels constructors romans de l'època.
Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya, gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
El col·leccionista ja arriba, també ja arriba, amb el seu disco de gravació antiga sota el braç. Aquesta vegada un famós vocalista, el Jorge Sepúlveda, que era l'ídol de jovenetes i no tan jovenetes. Les seves actuacions en els embalats i sales de festa, tothom ho recorda. El famós Jorge Sepúlveda, que tenia un escollit repertori. I ara porto un tema que és originalment francès, sinó que aquí van fer una adaptació, i el títol és Les campanes me llamaven. Doncs la veu del Jorge Sepúlveda.
Las campanas me llamaban con el toque de oración, hacia el templo me llevaban mientras se extinguía el sol. Te encontrabas de rodillas, como antaño te dejé, y de nuevo yo sentí que encontraba junto a ti el amor que abandoné. Las campanas me llamaban con el toque de oración, y sus voces me guiaban a encontrar tu corazón. Algún día en nuestra boda las campanas sonarán, y por siempre en dulce amor, con un lazo de fervor, nuestras almas se unirán. las campanas me llamaba con el toque de oración y sus voces me guiaban a encontrar tu corazón. Algún día en nuestra boda las campanas sonarán y por siempre en dulce amor, con un lazo de fervor, nuestras almas se unirán.
Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons. Ireneu Castillo ens presenta un nou Memento Mori, o Asin, el eslabón perdido entre aves y dinosaurios.
Cuando vemos la belleza y delicadeza de un canario, de un jilguero o de una golondrina en vuelo, cuesta horrores llegar a imaginar que estos auténticos prodigios de la naturaleza puedan proceder, evolutivamente hablando, de los dinosaurios. Más de uno puede llegar a ponerlo en duda, y dado los tiempos que corren en que la gente, imbuidos en su ignorancia infinita de ideas preconcebidas, creen que la Tierra es plana, que nos bombardean con químicos desde 15 kilómetros de altura, o que reenviando ese mensaje a 200 personas les regalaron un iPad, demostrar según qué cosas puede llegar a ser cansino. Sin embargo, la misma naturaleza muestra, a quien quiera verlas, pistas que nos indican que ese lindo pajarito está más emparentado con los velociraptores del Jurásico de lo que le pueda parecer. Y una de estas pistas extraordinarias la encontramos en uno de los pájaros más raros que existen, el oacín. A mí, que me gusta la cocina, cuando tengo en las manos una pata de un pavo o de un pollo, no puedo por menos que pensar en un reptil. Esas uñas, esas escamas, retrotraen mi mente a la época de los dinosaurios, y aunque la pepitoria me devuelve a la realidad, no dejo de ver claro que los ancestros de estas aves se movían entre brontosaurios, triceratops y helechos arborescentes. En otras ocasiones ya he hablado de este raro emparentamiento, pero el caso del oacín es especial, ya que aparte de otras particularidades, cuando es una cría, tiene garras en sus alas. Detalle que solo se conoce en aves fósiles, es el caso del Archaeopteryx, y lo convierte en un auténtico eslabón perdido de la evolución entre pájaros y dinosaurios. El oacín, o Pistocomus oacín, también conocida como chenchena o pava hedionda, es una curiosa ave que vive en las zonas pantanosas del Amazonas, y que si se la tengo que describir, sería como un faisán panqui, después de correrse una juerga gitana de 3 días. O dicho de otra forma, rolliza, con los ojos rojos, con una cresta enhiesta y con un plumaje multicolor de aspecto desaliñado. Como podrá fácilmente imaginar, la tal ave tampoco es que sea muy buena voladora, pero tampoco es que lo necesite demasiado, porque el bicho que la ataque ha de estar muy apurado para hacerlo. Y es que, como el oacín es vegetariano, tiene un singular sistema digestivo muy parecido al de la vaca, en el que hace fermentar su alimento con una serie de bacterias que le hacen parte de la digestión, y cuyo fétido olor inunda todo su cuerpo. ¿Comprende ahora por qué lo de pava hedionda y por qué tiene pocos enemigos? No obstante, no acaban aquí sus originalidades. Este curioso pájaro, que pesa cerca de 1 kilo, hace unos nidos igual de desaliñados que su apariencia, donde incuba 2 o 3 huevos de los que salen unos polluelos grises, muy feuchos también, pero que tiene la particularidad de tener 2 uñas en las alas, que como si fueran las patas de un mono, utilizan para trepar entre las ramas de los árboles que les sirven de soporte para el nido. Lo gracioso del asunto es que el oacín es el único pájaro que dispone de estas curiosísimas garras delanteras, las cuales son totalmente funcionales durante su infancia, si bien las van perdiendo conforme que alcanza la vida adulta. Estas uñas, según los científicos, corresponderían a vestigios de cuando las aves eran cuadrúpedas y aún no habían deformado sus patas delanteras en beneficio de desarrollar unas potentes alas que les permitieran conquistar el más seguro, al menos a priori, espacio aéreo. Una adaptación que, si bien en general ha hecho que las patas delanteras se perdieran durante los millones de años de la evolución, en algunos pocos casos, como en el del oacín, se vuelven una ventaja evolutiva y se han mantenido hasta la actualidad. Tal vez sea por eso que este pájaro desgreñado, desde que fue descrito por primera vez en 1776 por el zoólogo alemán Statius Müller, no ha habido quien lo clasifique y esté incluido en un género, el Opistocomus, en que está representado el sol, correspondiendo a uno de los linajes aviares más antiguos existentes. En definitiva, que si quieres seguir creyendo que el ser humano tiene algo de especial en este universo, aparte de su capacidad infinita de depredación, y que hace 4.000 años que apareció por ciencia infusa, por mí siéntase libre de hacerlo. Eso sí, los oacines seguirán naciendo, si no nos los hemos cargado antes, con sus sueñas reptilianas para recordarle que el ser humano no es ni un dios ni una obra divina, sino un vulgar animal que lo único que nos destacamos del resto es que hemos desarrollado un músculo diferente para sobrevivir. Aunque, viendo el poco uso que hacemos de él y cómo estamos destruyendo nuestro medio ambiente con alegría e impunidad, más pronto que tarde acabaremos por sucumbir. Al oacín, créalo o no, le va a dar absolutamente lo mismo.
Les anècdotes d'en Paco García. Paco García, músic i compositor, és membre fundador dels grups catalans Engai Engai, Salzburg i Pa de Viena.
Hola, què tal? Avui us explicaré una anècdota molt, molt simpàtica que ens va passar a principis dels 70, el 71, el 72, amb un dels grups que en aquella, bueno, en aquella època només tocàvem el grup aquest, un grup que es deia els Deligons Band. Molt, molt significatiu aquest títol. Llavors teníem, què teníem? Llavors teníem 18 o 19 anys. Això, el 70, 71, 72, que és el que va durar fins que vam anar a la mili i es va acabar tot. Però bueno, aquella època encara no tocava anar a la mili i tocava passant-s'ho bé. I vam muntar aquest grup, els Deligons Band, i em direu, per què Deligons Band? Bueno, jo recordo que ens vam reunir, els quatre amics, que érem els, i encara ho som, els quatre de Sant Pol, i fem un conjunt, que si això, que si tomba, que si gira, va, fem un conjunt. I, vale, vam muntar el grup i, hòstia, ens hem de posar un nom, no? Però sí, que jo sempre he tingut imaginació, bona o dolenta, però l'he tingut. I llavors els hi vaig proposar, dic, jo faré una llista de, no sé, de 15 noms, o 10, 12, i el que us agrada més el poseu com a nom del grup. I van estar d'acord. Bueno, vaig arribar a casa i vaig començar, que si això, que si l'altre, que si l'altre, i vaig, també un dels noms que se'm va ocórrer va ser els Deligons Band, o sigui, la banda dels lligons. I em direu, per què aquest nom? Bueno, perquè era l'època del turisme, dels guiris i tot això, i era l'època dels lligons, no? Allò que anaves a lligar a les discoteques o a la platja, allà on fos, i teníem aquella edat tonta, i vaig dir, escolta, doncs mira, els Deligons Band serà potser el nom adequat, o un dels 15 o 20 noms que vaig posar. Llavors, lògicament, els vaig presentar un dia, es vam reunir a assajar un rato, i vaig dir, escolta, ja tinc aquí la llista dels noms. I directament els Deligons Band, tots van estar, se'n van anar directes en aquest nom, i aquest nom va quedar, Deligons Band, la banda dels lligons. Bueno, allà va quedar. I les anècdotes aquestes de lligar també van quedar allà. Llavors anem per l'anècdota que toca avui. Avui toca l'anècdota de que, bueno, vam fer el grup, vam començar a tocar, ens ho passàvem bé, ens allogaven a tocar a Calella, tocava aquí, i un dia estàvem assajant i passa, eren dos nois, dos senyors, no me'n recordo exactament, i ens van dir, escolta, voldríeu venir a Banyoles a tocar? Hòstia, Banyoles, cony, com és això? Diu, sí, perquè hem vist un lletrero vostre a Calella, que heu tocat a Calella, i hem indagat, i bueno, ens han enviat aquí, i ens agradaria que vinguéssiu a tocar, que ens han dit que ho feu molt bé, i que no sé què. I van dir, bueno, pues, escolta, anem a passar el dia a Banyoles. Quin dia venim? Pues tal dia ja podeu venir cap allà, a la discoteca tal, us esperem allà. Vale, vam marxar, bueno, vam pactar un preu, etc. I sí, sí, bueno, aquests nois van marxar, vam estar allà ensejant, parlant, hòstia, tal, quina il·lusió. Bueno, i va arribar el dia que nosaltres vam pensar que era el dia d'anar a Banyoles, i bueno, vam organitzar la sortida, recordo que havíem de tocar a la nit, lògicament, en una discoteca, i vam sortir, pues, jo què sé, potser al migdia o així, perquè llavors l'any 70 anar a Banyoles era com ara anar a Alaska, no? Vull dir, era una aventura, perquè ni autopistes ni... I a més, no hi havia ni... Bueno, res, escolta, Banyoles deu caure per allà dalt, no? Doncs, pues, escolta, ja hi arribarem. Bueno, vam agafar de xòfer, que era el nostre xòfer particular, en Joan Bernedes, una persona, una bellíssima persona, que treballava amb el seu pare de pagès, i el seu pare tenia una furgoneta que carregaven la verdura i tot això, per... i, clar, era un dissabte a la tarda, bueno, migdia, en aquest cas... I el seu pare, pues, ens va deixar el seu fill, la furgoneta, per carregar els instruments i anar cap a Banyoles. Carreguem els instruments, carreguem tot, i érem els quatre del grup, el Joan Bernedes, que era el xòfer, i va venir el tècnic de so, que era també un noi que començava com nosaltres, que li agradava molt això d'enxufar i desenxufar i soldar i desoldar, i la seva nòvia, que ara ja són marit i muller, tenen dos fills. Vull dir que, clar, us parlo de l'any 70 o 71. Bueno, que fem la furgoneta, la carreguem i cap amunt. No sé si vam estar 15 o 20 hores, perquè anar a Banyoles, ja et dic, era com anar avui a Sevilla. I vam arribar a bona hora, a mitja tarda o així. I la discoteca, esclar, lògicament era tancada encara, perquè vam pactar que, no sé, veníeu a les 8 per muntar i tal, i potser vam arribar a les 6. Què fem? Va, anem al llac de Banyoles, ja que som a Banyoles, a veure el maco que és. Vam anar allà, vam llogar dues barques d'aquells i es van posar a fer guerra de vikingos. Vull dir que en aquell concert que has pogut passar de tot, i una de les coses que si haguéssim enfonsat i afogat. Bueno, afogat no, perquè sabíem nedar, érem de Sant Pol i sabíem nedar tots. No va passar cap desgràcia, tot i que vam fer l'animal, i a l'hora pactada vam anar cap a la discoteca. Bueno, i discoteca tancada, collons, també. I allà a les 9 ve un tio i obre la discoteca. Dic, escolta, que portem aquí una hora esperant, que... Diu, què veniu a fer, cony? A tocar, que és el que vam pactar. Diu, tocar què? Tocar la guitarra. Diu, bien, veniu, que hi ha el jefe a baix, i baixem a baix, i hi havia un d'aquells nois que ens va venir a veure Sant Pol i ens va llogar. Escolta, que som els de Sant Pol, que ens vau dir que vinguéssim a tocar tal dia, i aquí estem. I aquell ens mira així, i escolta... El dia que us vam dir que vinguéssiu a tocar és la setmana que ve, el dissabte de la setmana que ve. Vull dir, us heu equivocat, heu vingut una setmana abans. Dic, collons. I, escolta, hòstia, saps que per venir de Sant Pol aquí hem estat 3 dies? Bueno, va, li vam fer llàstima. I va, ja que sou aquí, toqueu, però escolta, això ha sigut un fallo tècnic. Dic, sí, mira, un fallo del nostre administratiu. S'ha equivocat a l'hora d'apuntar la data. Total, que vam tocar, bueno, va anar bé, ens ho vam passar bé, i vam cobrar, suposo, ja em recordo, vam carregar la furgoneta i vam arribar al mes següent a Sant Pol, perquè baixar de nits de Banyoles a Sant Pol en aquella època era una aventura. I, bueno, i això és l'anècdota.
Bé, i ara sí, una música interpretada i cantada per la banda original. Fan una versió de Love Me Two Times dels The Doors. Two towns, girl. Last night,
two times, 'cause I'm going away.
Musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Hola, què tal? Molt benvinguts de nou a unes noves èpoques musicals. Avui parlarem de free, que vol dir llibertat, lliure, però és el nom d'un grup de rock britànic format a Londres en el 1968, conegut especialment per la seva popular cançó All Right Now. La banda es va formar quan el vocalista Paul Rogers es va ajuntar amb el baterista Simon Kirk. El grup es va fer famós pels seus sensacionals concerts i les seves continuades gires, encara que els seus primers àlbums d'estudi van tenir poques vendes, fins que es va llançar Fire and Water, el qual incluïa aquest gran èxit, All Right Now. Aquesta cançó els va ajudar a assegurar la seva presència en el festival a la Isla de Wight, que, com sabeu, en el 1970 això era, Aquest festival, aquesta illa, era algo molt important. Van tocar davant de 600.000 persones, els Free. Com els propis membres supervivents de la banda han reconegut, els problemes personals es van creuar en el seu camí i els van impedir aconseguir metes més grans. Després, Paul Rogers va formar altres grups, però, com aquella cançó del All Right Now, ja no va tornar a ser mai més. I se sap que una... I només diem nosaltres aquí a les èpoques. Escoltem, doncs, els Free, All Right Now. Love above. Now you're trying to trick me in love.
Escoltat èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón és amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.